Barcelona es converteix per unes hores en la capital mundial anti-Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
A aquesta hora, Barcelona acull una trobada de caps d'estat i de govern d'esquerres d'arreu del món, Joan Botà.
Pedro Sánchez ja ha convidat una desena de mandataris per bastir un front en defensa de l'ordre mundial i contra la llei del més fort que promou Donald Trump. I participa en el president del Brasil, Lula da Silva, amb qui Sánchez ha encapçalat una cimera bilateral específica, però també la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el colombià Augusto Petro o el sud-africà Cyril Ramaphosa.
Anem al Palau de Pedralbes, on s'està fent aquesta cimera. Albert Prat.
Acaba d'acabar justament el primer dels tres actes. A aquesta hora, els governs espanyol i del Brasil ja signen a la desena d'acords que sortiran d'aquesta cimera bilateral amb Pedro Sánchez i Lula da Silva al capdavant, que compareixeran tan bon punt acabin aquestes firmes a partir d'un quart de tres per detallar els acords. Però en les properes hores s'afegiran a la foto la resta de caps d'estat i de govern, i és aquí on el president espanyol espera catapultar la seva imatge com a referent anti-Trump a nivell mundial.
Mentrestant, Donald Trump continua buscant la manera de tancar la guerra de l'Orient Mitjà, ja pendent de la represa de les negociacions amb l'Iran, i des d'ahir a la tarda amb un alto el foc al Líban absolutament fràgil. Enviat especial a Beirut, al Líban, Jordi Baró.
Sí, un alto el foc molt celebrat ahir a la mitjanit de Beirut, però precari. S'han vist columnes de fum al sud del Líban. L'exèrcit libanès ha denunciat bombardejos intermitents d'Israel i Hezbollah diu que, per si cal, té el dit al gallet. Tot i la inestabilitat, una part del milió llarg de desplaçats ha començat a retornar a casa seva, creant un caos de trànsit amb cotxes carregats fins a dalt i, en molts casos, trobant a l'arribada barris completament destruïts.
Mentrestant, a la política catalana, malestar dels comuns per les paraules de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, contra Junts per Catalunya.
Els de Puigdemont han trencat relacions amb Sumar després que els titllessin de racistes i classistes. Al matí de Catalunya Ràdio, Míriam Nogueres ha posat tota l'esquerra al mateix sac, mentre TV3, Jéssica Albiach, que es desmarcava de Díaz, conscient que els vots de Junts són necessaris, per exemple, per aprovar mesures de protecció als llogaters.
Si per defensar el grup del nostre país ens han d'insultar, potser és que tots aquests han desconnectat del nostre país.
Jo tinc unes diferències abismals amb Junts per Catalunya i crec que aquí també hi ha un tema d'estratègia. Jo no li vull soltar la mà perquè pense que són necessaris per la transformació.
A tot això, més de 13.000 immigrants ja han presentat telemàticament la sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària del govern espanyol. I gairebé 20.000 han sol·licitat cita per poder-ho fer presencialment a partir de la setmana que ve.
A Lleida, les entitats socials adverteixen que el procés coincidirà a Ponent amb l'arribada de milers de temporers per la campanya de la fruita.
Més detalls, Noelia Caselles.
Les entitats creuen que l'arribada de temporers es pot arribar a triplicar i dubten que els pugui atendre un sistema que ja creuen que està col·lapsat. Lamenten, a més, que els expedients només es podran presentar a Lleida Ciutat.
I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem quantes multes es posen a Catalunya conductors que circulen sense motiu pel carril del mig a les autopistes i autovies.
Són molt poques, només dues a la setmana, sobretot a l'AP7. Són dades dels Mossos d'Esquadra que us avancem al Catalunya migdia. Ivan Clotet, de la Divisió de Trànsit de la Policia, explica que la majoria de sancionats no sabien que estaven infringint una norma.
En aquest tipus de modalitat és molt curiós perquè la gent no està conforme, no és conscient de la gravetat del que comporta la seva acció. Si jo no molesto ningú, no? Si jo estic circulant correctament, si no hi ha ningú que em vulgui avançar, i si no queda el tercer carril, no?
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui, un dia molt marcat pel bàsquet.
L'Uni Girona busca una victòria històrica a l'Eurolliga femenina. Dos quarts de sis s'enfronten amb el Fenerbahçe turc i es juguen ser a la final. I el Barça també se la juga avui, a dos quarts de nou, última jornada de l'Eurolliga. Barça-Bayern, amb una victòria davant l'equip alemany, els de Xavi Pasqual, assegurarien una plaça als play-in. Tots dos partits els podreu seguir a la transmissió que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I avui al Catalunya migdia també explicarem més detalls de la compra del Cornellà per part de Leo Messi.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, doncs. Tenim un accident que està tapant la ronda litoral. Té lloc a l'altura de Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat, i la cua comença ben bé al Fòrum. Som uns 5 quilòmetres de cua. També comença a anar molt plena, però la ronda de dalt, també cap a Trinitat, també l'entrada pel nus de la Trinitat des del costat Besòs, i tenim algunes aturades ja a l'AP7 i la B30 a Cerdanyola, direcció Girona.
I ara ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Som a les portes d'un cap de setmana que... Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Serà d'estiu?
Sí, Pel que fa a temperatura, sí, pel que fa al temps de bona part del país també, però a les tardes, tant dissabte com sobretot diumenge, hi haurà un canvi al Pirineu. S'han de formar nuvolades i descarregar xàfecs, algunes tempestes podrien ser doncs, una mica més intenses de cara a diumenge a la tarda i al vespre i afectar doncs, aquest sector nord del país. Pirineu, Prepirineu, no ho descartem també el nord d'Osona, nord del Lluçanès, la Garrotxa i zona interior i nord de l'Alt Empordà. Però també la banda de Lleida arribaria cap al sector de la Vall Fosca i, per tant, nord del Pallars Sobirà, nord del Pallars Jussà, nord de l'Alt Urgell. Tot això amb calor, demà sol, diumenge també, sempre hi haurà alguns núvols prims, de tant en tant, alguna boira cap a la costa tarragonina i màximes a l'interior de 25 a 30 graus, fregant els 31 graus a la zona de Lleida.
Doncs vinga, màniga curta tots aquest cap de setmana. Dani, gràcies, sí. Bon dia.
Que vagi bé, adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Pedro Sánchez s'envolta de líders progressistes a Barcelona per convertir la ciutat en la capital anti-Donald Trump. Durant dos dies, una desena de mandataris d'arreu del món desembarquen a casa nostra per exhibir múscul en contra de les polítiques reaccionàries. El president espanyol encapçala tres cimeres internacionals amb la intenció d'erigir-se com a referent del front progressista. La primera d'aquestes tres trobades, al més alt nivell, ja està en marxa. S'està celebrant al Palau de Pedralbes. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè aquest matí Pedro Sánchez i el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, encapçalen la primera cimera bilateral entre tots dos països.
Sí, a aquesta hora l'estan enllestint. De fet, ara mateix els ministres de cada ram firmen una desena de pactes, bàsicament acords comercials, sobretot tenint en compte que l'estat espanyol és el segon inversor al Brasil, i temes també sobre cooperació, ciència i de caire social. Pedro Sánchez i Lula da Silva acaben de presidir aquesta signatura a l'espera que a partir d'un quart de tres compareguin en roda de premsa per concretar els acords.
I mentre això passa al Palau de Pedralbes, van arribant a Barcelona les delegacions d'una vintena de països més per plantar-se davant les polítiques del president nord americà i la guerra a l'Orient Mitjà.
El plat fort serà demà i del Palau de Pedralbes ens mourem a la Fira de l'Hospitalet. Allà veurem Sánchez rodejat d'una desena de caps d'estat i de govern de tot el planeta, i no és gratuït que hagi triat Barcelona per reforçar el seu perfil com a gran opositor a les polítiques trumpistes. A banda del Brasil, l'acompanyaran, per exemple, el president de Colòmbia, el d'Uruguai, el de Sud-àfrica o la presidenta de Mèxic. I atenció, serà important aquesta trobada amb la presidenta de Mèxic perquè no només serà el primer cop que Clàudia Sheinbaum ve a Europa, sinó que, en certa manera, també s'escenificarà la voluntat dels dos països de recosir les relacions. I el taló de fons de tot plegat d'aquesta trobada de mandataris són les jornades internacionals que organitza el PSOE a la mateixa fira. És la Mobilització Global Progressista. És un fòrum que reuneix partits socialistes d'arreu del món per fer conferències i debats.
I de retruc, el president Salvador Illa, que aprofita que Barcelona és el centre d'atenció aquests dos dies per veure's amb una desena de dirigents mundials.
Sí, a aquesta hora dina amb el president de Colòmbia, amb Gustavo Petro. A la tarda acompanyarà el del Brasil a visitar el Supercomputing Center, i de fet aquest matí ja l'hem vist donant la benvinguda a Lula da Silva i a Sánchez aquí al Palau de Pedralbes, i demà al migdia també intervindrà a les jornades que organitza el PSOE de la mà també dels socialistes europeus.
Bé, doncs estarem pendents de tot plegat, i mentre Pedro Sánchez es reuneix amb caps d'estat a Barcelona, el Partit Popular es mofa d'aquesta cimera. Alberto Núñez Feijóo la contraprograma amb una trobada a la seu del Partit Popular amb la líder opositora de Veneçuela, María Corina Machado, des d'on Feijóo ha qüestionat la qualitat democràtica dels líders amb qui avui es veu Pedro Sánchez.
El sitio de España es con Hispanoamérica libre y con la democracia. Y aunque haya quien hoy no está en ese sitio, sí lo está quien nunca falla. La sociedad española nunca falla, María Corina. Y la sociedad española está contigo.
María Corina Machado, que ha optat per no criticar Pedro Sánchez, rebrà demà una condecoració del govern madrileny. Avui Isabel Díaz Ayuso ha dit que Sánchez es reuneix amb presidents de narcoestats. Doncs precisament qui encarna aquestes polítiques contra les que es reuneixen els líders progressistes mundials a Barcelona, Donald Trump, intenta resoldre com sigui el conflicte armat amb l'Iran que ell mateix, juntament amb Israel, ha provocat. Segons Trump, l'acord és a prop i assegura que el règim dels ayatolars està disposat a lliurar-los l'urani enriquit que tenen. Aquest és un dels aspectes clau de les negociacions, a més del trànsit de l'estret d'Hormuz, la vigència del programa nuclear iranià i l'aixecament de les sancions contra el règim. Teheran, de moment, però, no confirma res. Washington, Oriol Serra.
Hola, bon dia. El president nord-americà necessita sortir airós d'aquesta guerra i vendre un acord farcit d'èxits. Trump ha repetit que serà un negoci rodó, fins i tot ha parlat de petroli gratuït i d'una baixada dels preus de la benzina per sota del que costava abans de la guerra. I ha assegurat que l'Iran ha renunciat a tenir armes nuclears i que entregarà el seu urani enriquit.
Very important is that Iran does not have a nuclear...
És molt important que l'Iran no tingui armes nuclears, i ho han acceptat. També han acceptat lliurar-nos els residus nuclears que tenen sota terra a causa de l'atac que van fer amb els bombarders B-2. Així doncs, tenim molts acords amb l'Iran i crec que el que passarà ara serà molt positiu.
Trump veu l'acord tan a prop que s'ha mostrat fins i tot disposat a anar personalment a Islamabad a signar-lo. Segons el mateix Trump, els pròxims dies el primer ministre israelià i el president libanès es trobaran a la Casa Blanca. Seria un moment històric i decisiu en aquesta guerra.
I en paral·lel, Europa, França i el Regne Unit lideren una conferència internacional amb 40 països més per abordar la situació a l'estret d'Hormuz, per on abans de la guerra circulaven 130 vaixells diaris i la cinquena part del petroli mundial. Trump està molest amb Europa i l'OTAN per no haver ajudat els Estats Units a reobrir l'estret quan el règim iranià el va tancar en resposta a la guerra. Segons va anticipar Macron, a la cimera es parlarà de crear una missió diplomàtica internacional per pressionar l'Iran i per restablir la llibertat de navegació, que ara també bloqueja els Estats Units d'acord amb el dret internacional. I a tot això també encara, en aquesta mateixa regió mundial, primera jornada d'alto el foc al Líban amb milers de civils desplaçats, embussats a les carreteres, en l'intent de tornar cap a casa. Hezbollah ha advertit Israel que els seus combatents tenen el dit al gallet per si hi ha cap violació durant els 10 dies de treva que ha entrat en vigor amb fragilitat, això sí, aquesta passada mitjanit. L'exèrcit israelià ha recomanat als civils que no es moguin perquè continuen desplegats al sud del país. El president del Líban veu el cessament d'hostilitats com el principi del procés de negociació. Enviats especials a Beirut, Matilde Seoane i Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Hi ha treva, finalment, al Líban, i és, de moment, precària, però després de 6 setmanes i mitja de guerra i de 2.200 morts, és una treva celebrada. Al centre de Beirut es van sentir ahir trets de celebració disparats a l'aire a la mitjanit i durant la matinada l'alto el foc ja ha començat a donar mostres de debilitat, amb acusacions cap a Israel de fer bombardejos intermitents al sud del Líban, d'on deixa clar que els pròxims 10 dies no retirarà els seus soldats. Hezbollah diu que els seus combatents tenen el dit al gallet per si cal. El milió de libanesos desplaçats, però, no han fet cas d'aquest escenari inestable i han col·lapsat les carreteres per tornar a casa. Al sud del Líban, a Nabatieh, i al sud de Beirut, a Dahiyeh, barris pràcticament arrasats per les bombes, però on els seus veïns volen igualment tornar.
Soc de Dahiyeh. El barri està bé i tornem. Fa 45 dies que vivim al carrer. Esperem que s'acabi i no haguem de tornar a marxar.
Avui hem tornat també al camp de desplaçats del passeig marítim de Beirut, on vam ser ara fa una setmana. Moltes menys tendes, plàstics i brossa dels que han marxat. Un Mohammed que seu a l'ombra davant d'un plat de taronges va ser de les primeres en arribar i encara no es decideix a marxar. Diu que s'espera que els soldats d'Israel surtin del sud del Líban.
El Papa Lleó XIV enceta avui un dels dies claus de la gira que està fent per Àfrica, el continent on més creix el nombre de cristians. El pontífex presidirà al Camerún una missa multitudinària amb 600.000 persones com a plat fort d'una gira que s'ha centrat a reivindicar la pau i en què el Papa ha acusat els tirans del món de destruir el planeta. La gira ha coincidit amb l'enfrontament entre Lleó XIV i Donald Trump. Elia Borràs, Burkina Faso.
Bon dia. A l'estadi Japoma de Douala tot està llest per rebre el pontífex en un dels actes més esperats pels fidels després de la seva visita a Bamenda, al nord-oest del país, just al cor del conflicte camerunès, des d'on va enviar un missatge de pau i sobirania als assistents.
La problemàtica interna està alimentada per l'odi i la violència. I s'hi afegeix el mal causat des de fora per part d'aquells que, en nom del guany, segueixen interferint en el continent africà per explotar-lo i saquejar-lo.
Els líders separatistes del Camerún van decretar un alto al foc de 3 dies per garantir la seguretat del pontífex. El papa també va participar en una reunió de pau amb líders tradicionals i religiosos a qui va donar les gràcies pel seu exemple de convivència entre musulmans i cristians. Fa una dècada que els separatistes anglòfons lluiten en contra de l'exèrcit estatal per demanar la independència de la seva regió, un conflicte que ha deixat almenys 6.000 morts. Però la visita de Lleó XIV al continent africà també està marcada per les seves paraules contundents en contra de la guerra.
Deixem la política internacional i ens centrem a casa nostra. Els Comuns i el PSOE es desmarquen de les acusacions de racisme de Yolanda Díaz contra Junts per Catalunya. Els de Puigdemont, que han suspès relacions amb Sumar, creuen que les desqualificacions de la vicepresidenta espanyola demostren que ha desconnectat de Catalunya, Jordi Corbalan.
Sí, al matí de Catalunya Ràdio, la líder juntaire del Congrés, Míriam Nogueras, ha carregat contra Sumar i ha posat en el mateix sac tota l'esquerra.
Sumar, Podemos, Rufián, PSOE i tota la colla ens insulten i pressionen per defensar la classe mitjana i treballadora de Catalunya, els autònoms, els petits propietaris, els llogaters, per defensar els que no volen molts reincidents, els que volen que qui vingui aquí tingui drets però també obligacions. Si per defensar el grup del nostre país ens han d'insultar, potser és que tots aquests han desconnectat del nostre país.
Les paraules de Yolanda Díaz han provocat malestar en sectors de Sumar, perquè si hi havia alguna opció remota que Junts votés al Congrés la pròrroga dels lloguers, ara això pot quedar dinamitat. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha estat la primera a marcar distàncies amb Yolanda Díaz en una entrevista aquest matí a TV3.
Aquesta vegada ha fet unes declaracions amb les que jo puc comulgar més o menys. Alguns posicionaments de Junts en relació a la migració són preocupants, però jo em nego a soltar-li la mà a Junts. Jo no crec de cap de les maneres que els votants de Junts siguin racistes, crec que els dirigents no ho són.
I des del PSOE, el ministre Félix Bolaños també ha mirat de posar-hi pau.
Junts és un partido que tiene una tradición democrática y además su compromiso de ser un partido antifascista y de luchar contra los partidos ultraderechistas. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para conseguir que esta legislatura vaya adelante. Hemos aprobado ya más de 60 leyes, buena parte de ellas con Junts.
Són declaracions, Òscar, de fa una estona a la Sexta.
Per cert, en aquesta mateixa entrevista, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha criticat la plantada que aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez ha fet a Catalunya Ràdio. Recordeu que ahir us vam explicar que avui, aquest matí, a les 10, estava prevista aquesta entrevista de Ricard Ostrell a Pedro Sánchez, que va quedar anul·lada per part de la Moncloa ahir a la nit. Aquesta actitud de la Moncloa i concretament de Pedro Sánchez l'ha criticada Míriam Nogueras.
Pedro Sánchez ha fet a Pedro Sánchez i segurament molta gent avui entendrà millor el que nosaltres portem denunciant des de fa molts mesos. Ha faltat a la seva paraula, en aquest cas a vostè. Sempre hi ha algun motiu per no complir amb la seva paraula i amb els acords. Pedro Sánchez i els socialistes fan molt temps que han plantat a Catalunya. Jo crec que això també ho hem de tenir tots molt clar.
Passant un parell de minuts d'un quart de tres de la tarda, dia clau avui per la militància d'Esquerra Republicana a Barcelona. Els republicans escullen si la direcció del partit a la capital catalana passa a mans dels afins a Oriol Junqueras o bé dels crítics. Això posarà fi a la crisi de la principal federació d'Esquerra, que ara és a mans d'una gestora després de la dimissió de més de la meitat de la direcció ara fa tot just 4 mesos, Raül Flores.
Hi ha dues candidatures que es disputen al lideratge de la federació més important d'Esquerra, una l'encapçalada per Ricard Farín i l'altra la que lidera l'actual el regidor a barcelonina Rosa Surinyac. Farín té el suport de la direcció nacional d'Esquerra i vol alinear, diu, la ciutat amb l'estratègia nacional del partit i també es proposa posar fi a les batalles internes. Surinyac, del Corrent Crític, vol que el partit a Barcelona torni a posar l'objectiu de la independència sobre la taula. Ho explicava fa uns dies a 3cat Info.
La candidatura de l'Activem Barcelona neix amb la voluntat d'obrir una nova etapa per deixar enrere la paràlisi i el soroll de les batalles internes, perquè estem esgotats.
Com a capital, Barcelona juga un paper fonamental en la lluita per l'alliberament nacional i la justícia social.
Els dos contrincants s'han compromès, si guanyen, a deixar aparcades les baralles internes després de molts episodis convulsos que ha viscut històricament la federació, que és la més rellevant i la més gran d'Esquerra. Els resultats els sabrem aquest vespre.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida us explicarem com es posen les multes a aquells que condueixen per l'autopista pel carril del mig.
Catalunya migdia.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
A vegades, un gest pot canviar moltes vides i moltes persones creuen que fer un testament solidari és complicat o que implica deixar-ho tot, i no és així. Pots incloure al teu testament una organització com la Fundació Aladina, destinant-hi només el percentatge que tu decideixis, sense perjudicar els teus hereus, i ajudant a millorar la qualitat de vida d'infants i adolescents amb càncer i de les seves famílies. Amb aquest gest, el teu testament millorarà la vida de milers d'infants i adolescents amb càncer i de les seves famílies. Fer un testament solidari és més senzill del que t'imagines. Informa-te'n a www.aftestamentosolidario.org. El testament solidari va amb mi.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Escolta, que passo pel Corte Inglés, que és la setmana de les ofertasses. Hi ha una garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, oji blanca, el nuestro, per només 25,75. El litre surt a 5,15 €. Bé, oi? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 € en alimentació, drogueria i perfumeria. Digue'm si et cal res més.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app consulten les condicions.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. En els 3 primers mesos d'aquest any 2026 s'han multat 2 conductors cada setmana per circular pel carril del mig a les autopistes o autovies catalanes. La majoria de les sancions s'han imposat a l'AP7. És la meitat de sancions de les que es van aplicar en el mateix període de l'any passat. Són dades que avança el Servei Català del Trànsit al 3CAT Info. Miquel Jarque.
Aquest any s'han multat 28 conductors, la majoria turismes, quan l'any passat en van ser 58. Hi ha una altra sanció que hi està molt relacionada, és l'avançament per la dreta. Aquestes sancions també han baixat pel primer trimestre del 2025. Van ser 423 i enguany 205. Tot i que alguns conductors ho fan per tenir millor visió de la via, els Mossos d'Esquadra adverteixen que és una pràctica perillosa. El cap de l'àrea central de circulació, el sotsinspector Ivan Clotet, subratlla que la majoria de conductors no són conscients que estan infringint la norma.
En aquest tipus de modalitat és molt curiós perquè la gent no està conforme, no és conscient de la gravetat o del que comporta la seva acció. Però si jo no me l'estic ningú, no? Si jo estic circulant correctament, si no hi ha ningú que em vulgui avançar, i si no queda el tercer carril, no?
Circular pel carril del mig és una infracció que es sanciona amb 200 euros de multa i no comporta la pèrdua de punts del carnet.
I ja que parlem de trànsit, pas endavant per desdoblar la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Una demanda històrica. Avui serà informació pública l'estudi del projecte que ha de permetre reduir els embussos i la sinistralitat d'aquesta via que uneix el Bages amb l'àrea metropolitana de Barcelona. El govern, amb una inversió prevista de 171 milions d'euros, manté l'objectiu de tenir-la acabada l'any 2030. Manresa, Nàtia Dell.
Per la consellera de Territori, Silvia Paneque, ja és hora d'esmenar un dèficit de mobilitat de fa dècades a la comarca.
Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat de la C-55 i el compromís del govern, a través del president Illa, era aquest i continuem avançant.
El president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, veu amb bons ulls la proposta que segueix el corredor de la carretera actual amb 2 carrils per sentit, un nou accés a Sant Vicenç de Castellet i una nova variant a Castellgalí.
La virtut per mi del projecte és que a l'hora que desdoblem la C-55 resolem problemes que hi havia a diversos municipis, no? Els enllaços a Sant Vicenç, el pas per Castellgalí, la integració també amb Manresa.
Ara s'obre el període d'al·legacions.
Comença un assaig clínic amb una teràpia CAR-T en tumors sòlids de càncer de mama desenvolupada íntegrament a Barcelona pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el BHIO, i l'Hospital del Mar Research Institute després de 10 anys d'investigació. El nou tractament ha donat molt bons resultats en ratolins perquè ataca només les cèl·lules malignes i no pas les cèl·lules sanes. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Recordem què és una teràpia CAR-T i a quin tipus de pacients va dirigida.
Doncs la teràpia CAR-T consisteix a aïllar les cèl·lules immunitàries T dels pacients en un laboratori i modificar-les genèticament perquè puguin identificar i eliminar les cèl·lules tumorals. Aquest sistema ja es fa servir en alguns càncers de la sang, amb molt bons resultats, i ara es vol provar en càncer de mama HER2 positiu, un tipus de tumor agressiu que afecta un terç d'aquestes pacients. El doctor Joaquín Arribas, investigació del Bio, explica quina és la novetat d'aquesta teràpia CAR-T.
Hemos desarrollado distintas estrategias para atacar los tumores por dos vías independientes. Nuestras terapias CAR-T atacan a los tumores independientemente, reconociendo dos características que están presentes solo en las células tumorales y no en las células sanas. Y ahí radica su novedad.
Els assajos fets en ratolins han donat molt bons resultats i han aconseguit eliminar tumors de mida gran sense efectes secundaris. Les candidates a participar en aquest assaig són dones amb càncer de mama HER2 positiu, a les quals els han fallat tots els tractaments actuals. Si funciona, es podria aplicar a d'altres tumors, com el de colon.
La Comissió dels Mercats i la Competència troba indicis d'infracció durant la investigació de l'apagada d'ara fa un any i obre diversos expedients sancionadors a empreses elèctriques. De tota manera, diu que això no implica que siguin l'origen o la causa de l'incident, que va ser multifactorial, diu Jordi Canal.
Segons la comissió, l'apagada del 28 d'abril del 2025 la van provocar múltiples successos que van desequilibrar progressivament el sistema elèctric i el van fer caure per un excés de tensió. Mentre ho investigava, ha detectat que diverses companyies haurien incomplert la normativa del sector, en alguns casos durant períodes llargs de temps, i per això els obre expedient. La comissió explica que aquests incompliments poden suposar infraccions administratives, però que per si sols no són els causants de l'apagada. Els noms de les empreses expedientades no se saben, es podrien fer públics quan tanquin les borses a les 6 de la tarda, cosa que fa pensar que hi pot haver empreses cotitzades com Redeia, la matriu de Red Elèctrica, Iberdrola o Endesa.
Una quinzena d'entitats socials de Lleida alerten que el procés de regularització de persones migrants coincidirà a Ponent amb l'arribada de milers de temporers de la fruita. Asseguren que les administracions ja estan col·lapsades i reclamen mesures per poder-los atendre, tant per tramitar els papers com per oferir-los serveis. Lleida, Noelia Caselles, les entitats preveuen un increment dels temporers que arribaran.
Sí, diuen que es poden arribar a triplicar i dubten que els pugui atendre un sistema que ja creuen que està col·lapsat. Nogai Ndiaye, portaveu de la xarxa de suport per a la regularització a Lleida.
Quantes persones us imagineu que arribaran a la plana de Lleida, a les nostres terres, precisament a aconseguir un contracte de treball a la campanya de la fruita? I no tindrem els recursos necessaris. L'administració no està posant els recursos necessaris. Continuem sense tenir alberg en aquesta ciutat. I ja albirem que ens trobarem, com cada any, amb centenars de persones dormint al carrer.
Lamenten, a més, que els sol·licitants de tota la demarcació només podran presentar els expedients de forma presencial a la ciutat de Lleida. Denuncien també que des d'aquest matí hi ha molta presència policial a les oficines municipals, on s'agafa hora per ser atès pels serveis socials, i ho consideren una criminalització.
I mentrestant, ahir, en el primer dia de regularització d'immigrants, es van presentar més de 13.500 sol·licituds telemàtiques a tot l'Estat, segons que ha informat el Ministeri de Migracions. A més, també es van demanar prop de 20.000 cites prèvies per l'atenció presencial que arrencarà dilluns. Un tràmit que es podrà fer en una cinquantena d'oficines de correus de Catalunya. Des de la CGT i Comissions Obreres denuncien improvisació i falta de planificació per fer front a aquest procés, Marriera.
Els sindicats valoren el paper que assumirà l'empresa pública, però reclamen que reforci la plantilla de correus i el procés es faci amb garanties laborals i tota la formació necessària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Martín, secretari d'Acció Sindical de la CGT a Correus.
Els han fet des de fa unes setmanes uns cursos, que aquesta formació encara està en procés, de fet, que l'estaran fent fins i tot quan ja comenci la campanya, i clar, i ha generat molta incertesa entre aquests companys i companyes, perquè no eren ben conscients del que havien de fer ni de quina responsabilitat assumeixen fent aquest procés, no? Sí que ens remetia amb molta preocupació si tenen algun error o cometen alguna errada, clar, això els inquieta.
A més, recorden que el personal de Correus es limitarà a rebre i tramitar els expedients a través d'una plataforma digital sense fer funcions d'assessorament. A Catalunya, les sol·licituds només es podran presentar presencialment a partir de dilluns en una cinquantena d'oficines de Correus i en 6 oficines de la Seguretat Social, que només obriran a la tarda.
La Fiscalia investiga si es pot acusar penalment l'Ajuntament d'Alcarràs i el Departament de Cultura per haver permès el greu deteriorament de la casa que va ser la residència del president Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià, declarada l'any passat bé cultural d'interès nacional. Lleida, Estela Ossoms, tot això arrenca en la denúncia penal que va presentar al gener la plataforma Salvem Cal Macià.
Sí, i ara la Fiscalia ja ha demanat informació a les dues administracions per determinar si se'ls pot atribuir algun delicte. A l'Ajuntament d'Alcarràs s'hi van presentar agents de la Guàrdia Civil que també van visitar la finca acompanyats del tinent d'alcalde Gerard Companys.
Nosaltres estem tranquils perquè des de l'Ajuntament hem fet tots els passos possibles dintre de les nostres capacitats, dintre de la petita administració que som i en aquest cas doncs, facilitar a la justícia tota la documentació que pugui.
El govern també mou fitxa, com que no ha pogut tancar un acord de compra amb el propietari de l'immoble, li ha donat aquest mes d'abril de marge perquè hi faci actuacions urgents i, si no, actuarà de forma subsidiària. Un moviment que el portaveu de Salvem Calmacià Ferran Dalmau veu, però, amb escepticisme.
Nosaltres considerem que això és una cortina de fum, que això és un anunci més per fer veure que fan alguna cosa i fins i tot per tapar-se una mica amb el tema de la investigació de Fiscalia, no?
Estem parlant d'una casa pairal originària del segle XVII que era propietat del sogre de Francesc Macià i on el president va passar moltes temporades amb la família.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè ha quedat vist per sentència el judici contra un lladre reincident acusat de violar una nena de només 13 anys amb autisme el juliol del 2024 a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. A la menor, arran dels fets, se la va haver d'internar en un centre on un any més tard es va treure la vida. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia. Sessió esfereïdora a la sala de vistes on aquest matí s'ha pogut veure i sentir la declaració enregistrada que va fer la menor al jutjat quan es va començar a investigar el cas. La víctima explicava que es va acostar un grup d'homes a prop de la platja perquè va sentir que tocaven la guitarra, instrument que li agradava molt. Un d'ells va començar a grapejar-la, la va portar a un lloc més allunyat i allà la va violar. La seva mare, que ha testificat des d'una sala annexa per no tenir contacte visual amb l'agressor, en veure que la nena no arribava a casa a l'hora pactada va sortir a buscar-la, al lloc on li deia la geolocalització del mòbil i la va trobar amb l'home que li agafava encara la mà. Van anar les dues a casa i hores més tard, quan se suposa que estaven dormint, la filla va tornar a sortir al carrer i l'home la va tornar a agredir. Alguns dels companys de l'acusat, en veure que es repetien els tocaments, van avisar els Mossos. Els psicòlegs i els psiquiatres que van atendre la víctima han explicat al tribunal que la noia es va desestabilitzar arran dels fets i se la va haver d'internar en un centre on es va acabar suïcidant.
Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Aquest diumenge 19 d'abril passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Prats de Lluçanès. T'hi esperem. Més informació a gem.cat/Lluçanès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Serrell, samarreta, una icona, encara que ella no ho vulgui. Alguns només es van quedar amb la seva estètica, però va canviar el discurs al Parlament. Exili a Suïssa i ara lluny del focus mediàtic. Aquest divendres, a Les dones i els dies, una hora de conversa amb Anna Gabriel.
Les dones i els dies, aquest divendres a partir de les 9 del vespre, amb Montse Virgili. Catalunya migdia.
Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo. Dame el mechero, te quemo los huevos.
El director de cinema José Luis García ha declarat la mort del cinema. El director madrileny ha recollit el Premi Honorífic del BCN Film Fest i en declaracions a Catalunya Ràdio ha proclamat que el setè art no té cap futur com a acte cultural col·lectiu. Diu que el seu destí són els museus i confirma que ell no tornarà a fer cap més pel·lícula amb Marc Garriga.
García és un dels cineastes espanyols amb més nominacions als Oscars, només superat per Pedro Almodóvar i empatat amb Luis Buñuel. Des d'aquesta talaia ha recordat l'època daurada del cinema en sales i l'ha comparat amb el present.
El cine, yo he tenido la suerte de verlo en su época de esplendor cuando era un niño y se ha acabado. Luchar contra los plasmas que tenemos todos en casa es imposible. Yo calculo que el cine va a encontrar al final su gran refugio en los museos. Yo creo que ahí iremos ahí con unos catálogos así de gordos sobre Buñuel, sobre John Ford, sobre Hitchcock, ¿no? Y se verán como lo que son, verdaderas obras de arte.
El director de Volver a Empezar també ha vingut a presentar una versió restaurada del crack que 45 anys després torna a estar de moda.
Poco a poco se ha hecho una película especial que cuando yo rodé no lo era. Era una película más como Volver a Empezar, como Asignatura Pendiente. Luego las películas a las que le ayuda el tiempo, hay otras que no. Es un misterio, ¿no? Entonces ahora ha llegado un nuevo público y eso pues le gusta Tío Vivo y le gusta El Abuelo, Canción de Cuna, eso yo no sé a què se debe, ¿no?
A tot això confirma que no troba gens a faltar dirigir i que cada cop li agrada més treballar poc i dedicar-se a la bona vida.
Home, això ho filmaria molta gent. No deixem de parlar de cinema.
Estamos preparando un documental maravilloso que se llama Los mejores años de nuestra vida.
Aquests que sentiu són els Hombres G, que estrenen aquest vespre també al BSN Film Fest el documental Los mejores años de nuestra vida. I n'han parlat avui al matí de Catalunya Ràdio, Òscar Callao.
Sí, és una cinta intimista on expliquen la satisfacció que senten per haver tornat a captivar el públic juvenil després de 4 dècades fent música per adolescents. David Summers, cantant i líder d'Hombres G, ha explicat al programa que van demanar als realitzadors centrar-se en la connexió sentimental amb els seus seguidors, els d'abans i els d'ara.
Meterte en la cabeza de un chaval de 13 años que ahora mismo Hombres G es su grupo favorito. Tenemos una legión de preadolescentes increíble y niños en los conciertos, ¿no? Y meterte en la cabeza de ellos y piensa qué es lo que les gustaría ver.
Doncs ja ho sabeu, el BSN Film Fest, aquest documental sobre els Hombres G. Tot i que José Luis García diu que el cinema és mort, en realitat continuen estrenant-se pel·lícules.
She's been missing for 8 years.
Per exemple, aquesta, La mòmia de Lee Cronin, una cinta de terror que protagonitza Laia Costa, Marc.
Sí, més que amb la mòmia clàssica del cinema de terror en blanc i negre, té més a veure amb L'exorcista i Possessió infernal. És una pel·lícula pertorbadora, angoixant, un festival desenfrenat de vísceres i mutilacions amb un to de comèdia salvatge que és el millor del film. Això sí, és no apte per a aprensius. També s'estrena el remake de Mi querida senyorita. Fernando González Molina és el responsable de revisitar l'obra mestra de Jaime de Armiñán i José Luis López Vázquez, aquest cop amb una intèrpret que comparteix la intersexualitat de la protagonista, Elisabet Martínez. La producció dels Javis i el guió de l'Anna S. Portero conflueixen en un film sòlid i tendre sobre la dificultat d'acceptar-se a un mateix que compta amb dos personatges lluminosos interpretats per Paco León i la catalana Anna Castillo. Una altra estrena destacada és el millor film de fa anys de Gus Van Sant, Prime Crime, A True Story, basat en fets reals, un thriller sobre un home estafat per un banc que segresta el fill del propietari de l'entitat, interpretat per Al Pacino com a revenja. Completen les novetats La mujer más rica del mundo, una elegant adaptació de l'escàndol de Lilian Bettencourt, l'hereva de l'imperi L'Oréal a França, amb Isabel Huppert, la pèssima seqüela La família Benetton más dos, amb Leo Harlem, i la interessant cinta colombiana Un poeta.
I no deixem de parlar de cinema, però ja no de pel·lícula, sinó d'un dels edificis de cinema. Perquè falta només un dia perquè s'acabi la concessió del cinema Truffaut de Girona i encara no se sap quin serà el seu futur. S'ha fet un nou concurs públic per decidir-ne la gestió i ha transcendit que ha tret més punts una empresa de Cambrils al Baix Camp en detriment de l'Associació de Crítics de Girona, que és qui va crear el Truffaut fa més de 25 anys i que se n'ha ocupat tot aquest temps. Girona, Núria Pereira.
L'Associació de Crítics de Girona alerta que se'n poden quedar fora. El contracte acaba dissabte i, per tant, diumenge haurien de tancar portes perquè encara no s'ha adjudicat oficialment la nova concessió. Se sap que ha tret més punts l'empresa Rambla de l'Art de Cambrils. La seva responsable, Montserrat Badimon, lamenta la polèmica i assegura que l'objectiu és continuar fent del Truffaut una referència en el cinema d'autor, tal com fa 13 anys que fan el cinema de Cambrils.
Les bases del concurs eren molt clares. I nosaltres continuarem així. Per tant, no es perdrà ni l'essència, ni el públic ha de tenir por perquè seguirà veient allà les pel·lícules que espera veure.
Diuen que des de l'Ajuntament no els han comunicat res de l'adjudicació.
I abans dels esports, parlem de música. Avui, l'actualitat musical passa un dia més per ella. Detrás de ti, boy, yo que siempre quiero que venga. I és que Rosalía ha publicat avui, per sorpresa, una reedició digital del seu últim disc, Montse Mas.
Sí, coincidint amb el seu tercer concert al Sant Jordi, la cantant publica Lux Complete Works amb tres temes, fins ara exclusius en format físic, i una versió inèdita de Dios es un Stalker.
I entre les novetats discogràfiques d'avui destaca Nuca, de Clara Peya. I ara penso que i a més del piano, el protagonisme del disc és per les veus.
Sí, 16 veus diferents per a 16 cançons, com les del Niño de l'Elche, Rita Payés, Xeri Maraster o la pròpia Clara Peya. La pianista el presentarà el 24 d'abril a Reus.
Avui també és protagonista la guitarra de Yeray Cortés. I això és perquè el guitarrista flamenc publica Popular.
Un disc homenatge a les cantaores, que és una declaració d'amor a la Tània, a la seva parella. Tots dos, per cert, actuaran el juliol al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú.
I acabem amb els Nine Inch Nails, que publiquen un nou àlbum. Que es diu Halo 38.
Els referents del rock industrial s'han unit aquí amb el productor de música electrònica Voice Noise i l'aliança que va debutar amb èxit fa uns dies al Festival de Coachella, va ser a Califòrnia.
Catalunya migdia.
Doncs un cop repassades les novetats musicals que ens porta al dia, no sé quin nom ha agradat més a la Laia Tudel. Bon dia.
Rosalía.
Home, bon dia. Posta segura. La Laia, que arriba amb la informació esportiva avui, amb un dia important pel bàsquet català.
Sobretot per l'Uni Girona, que pot seguir fent història, ara ho expliquem, com també ha fet història el Cornellà després que l'hagi comprat Leo Messi. Avui és un dia molt especial en la història de l'Uni Girona, de fet, en general, pel bàsquet de casa nostra, perquè un equip català podria classificar-se per primera vegada per disputar una final de l'Eurolliga femenina. Això, però, no serà fàcil, Xevi Soler, perquè al davant les gironines tindran segurament el que està considerat ara mateix com el millor equip europeu, com és el Fenerbahçe d'Istanbul.
És una selecció mundial de jugadores. Té jugadores que són titulars en tots els seus equips de la Women NBA i fins i tot per aquests dos partits, només per dos partits, ha fitxat a Brianna Stewart, que fins fa un any era considerada la millor jugadora del món. Si ara no ho és una de les millors. Però res impedeix que l'Uni ho gaudeixi com una fita històrica, que ja és, perquè mai un equip català havia estat entre els quatre millors de l'Eurolliga femenina. Encara en aquest partit, amb molta il·lusió, això sí, amb molts problemes físics, ja ho sabeu, no hi seran ni Marta Canet, ella, ni Erika Carter, ni Axel Mercerón i, a més, Chloe Bibi i Laura Quevedo juguen entre cotons aquesta fase final de la Eurolliga. Però veure al davant a un estol d'estrelles com el Fenerbahçe, que està fet, construït i pagat per aconseguir l'Eurolliga, és un factor on també hi pot jugar l'Uni Girona. Ho explica l'Ale Laura Quevedo.
Bueno, al fin y al cabo, quien no tiene presión aquí ahora mismo somos nosotras. No tenemos nada que perder. Creo que al fin y al cabo ellas han diseñado un equipo para ganar y para ellas creo que sí que sería no haber cumplido el objetivo, el no ganar. Entonces, como a nosotras ir sin presión y ellas ir con presión, pues nunca se sabe lo que puede pasar.
S'espera que prop de 500 aficionats de l'Uni Girona siguin avui el Príncipe Felipe i tenyeixin de negre i roig el pavelló en un partit que començarà a partir de 5:45. Recordeu que la segona semifinal enfrontarà l'anfitrió, el Saragossa, contra el Galatasaray a partir de 9:15.
Lliga masculina, el Barça també té aquest vespre un partit important, transcendent, davant el Bayern de Múnic, perquè els de Xavi Pasqual es juguen en l'última jornada de la fase regular una plaça a Ernest Macià per poder disputar el play-in.
Doncs sí, i tenint en compte com ha anat la temporada, dependre d'un mateix és un luxe, és percebut com un luxe dins el vestidor del Barça. Hi ha moltes opcions, de seguida te les explico, però abans, així respira Darío Brizuela, una de les veus autoritzades de l'equip, davant a poques hores d'aquesta nit tan important.
Pero lo jugamos todo en casa y no solo con la posibilidad de quedar décimo, hay posibilidades de escalar dos posiciones más y bueno, no es el dibujo que nos hubiese gustado en septiembre, pero es el que hay y ya te digo, con mucha ilusión.
Bé, Lai, el Barça només quedarà eliminat si perd i el Dubai guanya. En totes les altres opcions, passa. Passa molt probablement com a desè. També hi ha opcions com a novè i per ser vuitè hauria de guanyar. Guanyar el Mònaco, que això pot passar, i que el Panathinaikos perdés, que això ja és més improbable. Per tant, les probabilitats es situen entre ser desè i una mínima opció també per ser novè.
Doncs important que el Barça guanyi també el partit d'avui que juga al Palau, que serà un partit també especial pel tècnic del Bayern, per Pesic, perquè el tècnic va aconseguir la primera Eurolliga per al Barça, es retira a final de temporada i per això Ernest rebrà un homenatge del club.
Un homenatge del club i, de fet, avui els dos entrenadors que han guanyat una Eurolliga amb el Barça, Xavi Pascual al Barça i el primer, Svetis Lafpesic, seuran a les banquetes. Naturalment serà un homenatge que, a més, es donen l'un a l'altre. Ahir sentíem a Pascual parlant bé de Pesic i avui Pesic demanant-li a Pascual que es quedi al Barça perquè, bueno, ara ho sentirem el que diu ell, és una qüestió històrica.
Él tiene que quedarse. Él tiene que quedarse a dar Barça su mejor años como entrenador. Barça ha ayudado a él, él tiene que ayudar ahora a Barça.
Doncs això és el que deia Pesic. Veurem què passa finalment amb Xavi Pascual. Això ja tindrem temps de parlar-ho. Primer el partit d'aquesta nit, que és important, Ernest, pel Barça. I, per cert, tant aquest partit del Barça com també el de l'Uni Girona els podreu Correcte. Seguir en directe a la transmissió que farem al Tot Gira, pel canal exclusiu digital, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I dèiem a l'inici que també és històric el que té el Cornellà, perquè des d'ahir té un nou propietari, no qualsevol propietari. Leo Messi ha comprat el Cornellà. Jan Ortuzar.
L'exjugador del Barça s'ha convertit en propietari del club del Baix Llobregat en un moviment que ha sorprès el món del futbol. En un comunicat a més ahir la tarda pel Cornellà, el club ha recalcat que, amb aquesta operació, Messi reforça la seva estreta relació amb Barcelona i la seva aposta pel desenvolupament de l'esport i el talent local de Catalunya. Ara mateix, el club és la tercera federació i es troba en tercer lloc a 5 punts de l'ascens directe. L'alcalde de Cornellà, Antonio Balmont, ha destacat al matí de Catalunya Ràdio la implicació social del club més enllà de l'àrea esportiva i que ja ha tingut l'oportunitat de parlar amb Leo Messi.
És la forma de fer i la trajectòria de més de 25 anys treballant i picant pedra. Jo crec que ara sí vaig coincidir amb Leo Messi quan vam tenir l'oportunitat de parlar de la importància d'aquesta forma de fer i de trobar-se un club totalment sanejat però en una vocació social i esportiva molt potent.
L'arribada de Messi també ha tingut impacte a les xarxes, passant el Cornellà de 38.000 a 186.000 seguidors a Instagram en menys de 24 hores.
I al Barça, Robert Lewandowski ajorna la decisió sobre el seu futur fins que resolgui el títol de Lliga. Marcos García.
El davanter polonès vol passar pàgina, diu, de l'eliminació del Barça de la Champions i centrar-se, doncs, en aquest final de Lliga. També demana una mica de temps, com dius, per parlar públicament del seu futur. Sentim Lewandowski, declaracions al Fan Zone de TV3.
El club sabe todo que yo pienso también. Yo necesito un poquito también tanto para pensar y es claro para los dos lados y todo que es en la prensa cada día algo nuevo para nosotros no es importante. Pero lo más importante es que queremos hacer esta temporada juntos.
També pel Fanzón de TV3 va passar ahir el porter Tec, que va admetre que esgota al final de la seva etapa al Barça. El club, per cert, ha presentat una nova queixa formal a la UEFA per l'arbitratge rebut en els dos partits de la sèrie de quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid. Rafa Juste, president, declaracions aquest matí.
Hem volgut fer una queixa formal davant la UEFA a l'eliminatòria que ens ha deixat fora de la Champions. Errors greus que hem volgut manifestar amb aquest comunicat, que estan molt ben exposats i que creiem que no s'ajusten en el reglament de futbol i que, per tant, ens han provocat un greu perjudici econòmic i esportiu que reflexa la nostra indignació davant de la UEFA, no?
I relacionat encara amb el Barça, ahir vam acabar el repàs de l'actualitat esportiva al Catalunya Migdia recordant i dient que estaríem molt pendents a l'entrevista de Ronald Koeman al Tot Costa. La vam sentir, vam estar molt atents i...
Sensacionals els tres, Koeman, Germà i Costa, què t'he de dir jo? Com a seleccionador neerlandès, Koeman demana que Frenkie de Jong, tu m'ho volies estirar al migdia, no t'ho vaig voler dir, Frenkie de Jong tingui més minuts al Barça, diu, per poder-lo tenir en òptimes condicions a l'estiu al Mundial amb la seva selecció. De la Champions, jo no em perdria aquesta reflexió, la de Koeman sobre la desfeta del Madrid amb Mbappé a capdavant.
Jo crec que el problema de Madrid
de no triunfar en esta temporada es más por tema del conjunto, cómo se juega como equipo, cómo defiendes como equipo. Yo creo que Madrid tiene grandes jugadores individuales, pero en esta temporada no ha logrado de ser un equipo entero en muchas partes de los partidos.
Koeman insisteix que el Barça ha de millorar allò que ell qualifica de la gestió del risc en els partits de Champions.
I seguim parlant de futbol, en aquest cas del Girona. Mitchell, que acaba contracte aquesta temporada, va parlar ahir al Barcelona Open de tennis en unes declaracions a TV3 de la seva renovació. Maria Chesena.
Sí, el tècnic gironí acaba contracte aquest estiu i ahir va evitar donar respostes directes sobre la seva continuïtat, tot i assegurar que està molt feliç al club. Primer diu que l'assegura la permanència.
Quique i jo parlem totes les setmanes i estem tranquils. Lo que hem de fer és assegurar l'equip en primera divisió i després parlarem. La meva sensació és que Girona és casa meva i estic feliç aquí.
Mitchell ja suma 5 temporades al club i amb ell a la banqueta el Girona va aconseguir l'ascens. El desig del club és que continuï i tal com apunta el tècnic de Vallecas, les converses són constants. El primer pas per assegurar un lloc a primera divisió passa per guanyar el pròxim partit de Lliga. Serà dimarts vinent al vespre contra el Betis a Montilivi.
Serà dimarts vinent perquè aquest cap de setmana, recordem, no hi ha jornada de Lliga perquè juga la final a Sevilla, la final de la Copa del Rei entre la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Després de la fase regular crec que arribem a la final avui amb confiança.
Anirem al Godó i també parlarem de la Champions Hockey Patins.
Catalunya migdia.
Hola, Marc, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Marc.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor...
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tivoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. El Barcelona Open de tennis entra en la recta final del torneig. Avui s'han de decidir els 4 semifinalistes. Sergi Andreu.
Sí, ja de fet tenim una semifinal decidida, la que jugaran demà en el primer torn el serbi Hamad Medjedovic i el rus Andrei Rublev. Medjedovic s'ha desfet en el primer quart de final de Nuno Borges, el portuguès, en dos sets, 7-6 i 6-2, i Andrei Rublev, en un partit molt maco, també ha guanyat contra el xec Tomas Mahash, en dos sets, 6-4 i 6-3. Per tant, ja tenim primera semifinal definida. Dels dos partits d'aquesta tarda en sortiran els altres semifinalistes. Ara a les 4 jugaran el francès Arthur Fils i l'italià Lorenzo Musetti, número 5 Musetti del rànquing de l'ATP i principal cap de sèrie davant de l'absència de Carlos Alcaraz, i quan acabi aquest partit tancarà la ronda de quarts Cameron Norrie, que jugarà contra Rafael Hodar. D'aquesta manera es completarà la jornada, una jornada aquesta hora amb la presència de Joan Laporta i Javier Tebas dinant plegats al Village d'aquest Tennis Barcelona.
I ahir es va posar a punt i final a la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins, i tant el Barça com el Reus, classificats per a la final avui, ja saben els rivals que es trobaran als quarts de final. I tots dos rivals seran portuguesos. Carles Vila.
El Barça s'enfrontarà a l'Sporting, el tercer classificat del grup B. Els blaugranes han acabat a la segona posició del seu grup. Aquest any ja han jugat dos cops amb aquest equip portuguès. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
Hem jugat dos partits contra ells, en vam guanyar un, vam perdre l'altre. Al final, això és la Champions, la final avui serà com una final. Per tant, bé, esperem un partit molt, molt difícil, però estem convençuts de que si fem la nostra feina i estem concentrats i pel que toca, tenim opcions de passar a les semifinals.
Pel que fa al Reus, s'enfrontarà al Benfica, un equip que no ha perdut cap partit a la fase de grups. Jordi García, el tècnic del Reus, diu que el partit ahir, tot i perdre contra el Barça, demostra que estan en un bon moment i que poden plantar cara a qualsevol equip.
Ser conscients de que nosaltres competim a tot arreu i contra tothom i sigui el que sigui, i estic molt orgullós del meu equip perquè avui sí que ha competit d'una manera brutal, sense, amb molt poques opcions però, i amb moltes baixes, però realment fent moltes coses bé, i hem de prendre coses positives d'aquest partit d'avui.
La final a 8 de la Champions es jugarà del 6 al 10 de maig a Coimbra, a Portugal.
I encara en hoquei patins, Lleida acull aquest cap de setmana la Final Four de l'Eurocup, la segona competició europea, i participen dos equips catalans, Marta García.
Que ja saben lo que es guanyar este títol, el Pons Lleida, anfitrió i que busca el quart en esta competició, i el Calafell, que ja en té també un en el seu palmarès. Els primers a entrar en acció seran els lleidatans en la semifinal de demà a les 5 contra el Monza italià. En parla el tècnic del Pons Lleida, Edu Amat.
Els dos equips tindrem ocasions, evidentment es tracta d'estar fins quan les tinguem i d'intentar que per molt que sigui un partit alegre no sigui un partit boig, no crec que aquí serà la diferència.
A les 8, segona semifinal entre el Calafell i el Pacense portuguès. Els del Baix Penedès van guanyar este títol fa 4 anys i esta temporada venen també de disputar la final de Copa, que van perdre contra el Liceu Gallec. El tècnic Guillem Cabestany disposa de tot l'equip.
Valorar la tercera oportunitat que tenim d'arribar a una final, d'intentar guanyar un títol. És un partit complicadíssim. És un club jove que ha anat reforçant la plantilla amb una plantilla molt de talent.
Esta Final Four està organitzada conjuntament pel Pons Lleida i la Paeria. La final se jugarà diumenge a les 5.
I com cada divendres arriba la recomanació esportiva del cap de setmana, avui ens la fa la Montse Raya.
Avui us recomanem els play-offs de l'NBA que comencen a jugar-se demà mateix. Els millors equips de la Lliga de Bàsquet nord-americana lluiten per l'anell en unes eliminatòries que s'allarguen durant uns 2 mesos. Per començar demà, arrenca la primera ronda del play-off, el que serien com uns quarts de final, amb els partits Nuggets-Timberwolves a la Conferència Oest a 2:15 del vespre, i abans, demà a les 7, Cavaliers-Raptors a la Conferència Est. És un play-off al millor de 7 partits, amb 4 duels com a local per a l'equip millor classificat a la fase regular, en aquest cas Nuggets i Cavaliers. Els dos primers classificats de cada conferència encara esperen rival. que es decidirà als últims partits de les eliminatòries de repesca al play-in que juguen avui mateix. A la conferència dels Pistons jugaran contra Magic o Hornets. I els actuals campions de l'NBA i primers de la conferència West, Oklahoma City Thunder, s'enfrontarà als Suns o als Warriors. Celtics, Knicks i Cavaliers són els principals aspirants a arribar a les finals de la Lliga a la conferència Est. Els Pistons arriben amb el dubte per molèsties de la principal figura, Kate Cunningham. A l'Oest, els sorprenents Spurs, justament amb Nuggets, Rockets i Timberwolves, poden fer una mica d'ombra al gran favorit a repetir en ell, Oklahoma. Per la seva banda, els Lakers arriben als play-offs coixos per les baixes per lesió dels dos principals anotadors, Luka Doncic i Austin Reaves.
I una altra recomanació, nou capítol de Ràdio Volta, amb el protagonisme per als dos corredors catalans que han participat a la París-Roubaix a Vilalta.
Doncs sí, tots dos van disputar la cursa sub-23 de la París-Roubaix, els dos únics catalans que han competit aquest any a l'Infern del Nord, i tots dos passen per Ràdio Volta. Matís Fancarcova, de Montbrió del Camp i del filial del Bisma, va acabar 24è.
Bueno, ara està rebentat, però bé, he gaudit bastant d'aquesta cursa i primera París-Roubaix de la meva vida i no res, he gaudit bastant. La pols que hi ha hi ha molt de pols i també les persones al voltant, també l'ambient és una passada.
Repetiràs? T'has quedat amb ganes de més?
Sí, segur, sí. Però ja, segons serà molt dur, perquè l'any que ve ja...
A la posició 47, Marc Safra, olotí del filial de l'equip Saudal.
Bueno, sí, et dono més satisfacció perquè ja has arribat i el patiment s'ha acabat, però sí, la veritat és que és una carrera especial, que quan estàs als sectors, amb tota la gent, doncs et dona una sensació que jo crec que no es pot trobar cap altre lloc, no?
Tota la ressaca de la París-Roubaix a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
Doncs amb això acabem el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa. Recordeu, a l'antena digital avui tarda de bàsquet amb l'Uni Girona i el Barça de bàsquet. I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.